Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
A les 7:47.
3, 2, 1, seganya!
Això és La Terra és Plana, cada diumenge a l'hora que surt el sol. Amb el Joan Anton Català fem ciència, fem astronomia, fem física, fem química, fem divulgació al capdavall, i a més el Joan Anton Català, que es presenta aquests últims dies, ja ho sabeu, amb un nou llibre sota el braç, Una breu i atzarosa història de la vida, un llibre que es presenta el dilluns, dia 29 de novembre, a la Casa del Llibre de la Rambla de Catalunya, i el Joan Anton Català crec que us convida a tots.
I tant, i tant, que sí.
El que passa és que si venen tots no hi cabran. Vull dir que suposo que hauran de... S'ha de reservar o no? Ara
No s'ha de reservar. Bueno, si passa això, ho sentiré per qui no entri. Per altra banda, estarem molt content, clar.
Molt bé. Dia 29 a les 7 de la tarda, eh?
Sí.
Fantàstic. Escolta'm, Joan Anton, no fa gaire setmanes vam poder veure una tempesta força peculiar perquè va ser només lumínica. I avui ens fixarem en això, lumínica. Vam veure molts llamps, però no hi va haver pluja ni tampoc cap altre típic fenomen de les tempestes. Això no és gaire habitual, no?
No és gaire... A veure, perquè potser no ens hi fixem. Sí. Hi ha llocs del món on sí que es produeixen tempestes que bàsicament són de llamps, perquè ara quan expliquem el procés de llamp veurem que no sempre hi ha d'haver pluja. Sí que es produeixen núvols de pluja, però en aquell moment no cal que hi hagi pluja perquè es produeixi un llamp.
Avui a La Terra és Plana, els llamps. A veure, anem a pams. Per volar-hi, què és un llamp?
Va, doncs això són enormes descàrregues elèctriques que tenen lloc habitualment entre núvols. Això és, la gran majoria és llamps, descàrregues elèctriques entre un núvol i un altre, i alguns entre núvol i terra, que són els que més ens al·lucinen, no?, quan els veiem, i que generen aquest flash de llum encegador, que és el que li donem el nom de llamp. Ara anirem veient, i la qüestió és que és un fenomen tan quotidià que semblaria que ho haguéssim de saber tot i no, eh? Hi ha moltes coses...
O sigui, que ara tenim incògnites... Oh, sí.
Moltes, sobre el procés. És a dir, el procés el sabem, però els detalls exactes d'algunes parts del procés no.
És a dir, dius que surten dels núvols o això ja és una incògnita?
No. N'hi ha, després ho veurem, n'hi ha que surten de terra, també. És a dir, n'hi ha entre núvols, n'hi ha entre núvol i terra, i n'hi ha entre terra i núvol.
Doncs anem pels núvols. De quina mena de núvols, de qualsevol núvol, ha de sortir un llamp?
No, són els grans tipus típics núvols de pluges, com cumulonimbus, de tempesta. Són núvols de gran desenvolupament vertical, tenen quilòmetres d'alçada, són aquests típics foscos de tempesta, i en el seu interior tenen lloc enormes corrents d'aire ascendent. Aquests núvols poden arribar-se a alçar, el que dèiem abans, quilòmetres, són 20 quilòmetres d'alçada, alguns d'altura, alguns d'ells, i a la seva base es pot arribar a situar només a 2 quilòmetres d'altura del terra, és a dir, és aquest gran desenvolupament vertical amb enormes corrents d'aire ascendent a dins.
Va, entrem dins d'una tempesta... Som dins de la tempesta, ja, Joan Anton?
Quina por.
Què hi passa dins d'aquests núvols?
Va, anem a imaginar-ho. Som dins, veiem aquests corrents d'aire ascendent dins del núvol, i això fa que es produeixin xocs, petits xocs entre tot el que hi ha dins. Què hi ha dins? Tenim petites gotes d'aigua, partícules de gel molt petites que s'estan formant, petits trossets de calamarsa que no arriben encara a ser calamarsa perquè són molt més petits, i tot això va xocant per aquestes corrents d'aire. Aquests xocs indueixen corrents elèctriques. Fa que aquests petits fragments que pugen pel núvol, al xocar entre ells, es vagin carregant de forma elèctrica. És similar a quan un jersei es carrega per l'estàtica, per l'electricitat estàtica. En diem que s'electrifiquen aquests objectes.
Tot això passa al cel. No?
Això passa al cel, i resulta que en els laboratoris que hem fet proves veiem que les partícules que són una mica més grosses, que pesen una mica més, tenen tendència a carregar-se elèctricament negativament. Què passa? Que justament com que són les que pesen més, cauen, pugen en aquests corrents ascendents, van xocant, es carreguen, tornen a caure per gravetat i es van acumulant a la part inferior del núvol. Vol dir que la part inferior del núvol es va carregant elèctricament negativament, com si fos el pol d'una pila. Doncs igual, es va carregant aquesta... I al revés, la part de dalt del núvol es va carregant elèctricament, però amb càrrega positiva. Això és, estem fabricant una pila que és el núvol. Té un pol positiu a dalt, un pol negatiu a baix.
I a Terra què hi passa mentre hi ha tot aquest...
En renou, no? La inversa. La inversa per inducció, com que hem vist que el núvol està relativament a poca alçada, 2 quilòmetres del Terra, i s'està carregant elèctricament negativament, està induint una carga positiva de sentit contrari en el Terra. Ens hem d'imaginar com que el núvol, quan va circulant, hi ha com una ombra que el segueix pel Terra i que va adaptant-se al perfil de les muntanyes, dels edificis, i aquesta ombra que el segueix són cargues positives, que són induïdes per la carga negativa. Per tant, ja tenim l'aire entremig que encara impedeix que hi hagi descarga elèctrica, que ens està separant unes cargues negatives que té el núvol a la seva part baixa, a la seva base, i unes cargues positives que s'estan creant a la superfície.
Tots els llamps, suposo que, igual que tots els trons són diferents, no? Els llamps també ho deuen ser de diferents, tots.
Sí, n'hi ha diferents, però el procés d'aquest llamp que ara crearem, que baixarà del núvol a terra, més o menys són, el procés és similar. Comença, hi ha un moment en què l'aire comença a ser insuficient com per fer d'aïllant entre aquestes cargues que s'estan acumulant, i comença a baixar del núvol, es comença a crear un camí de càrregues negatives que baixa per trams. No baixa de cop, baixa per trams. Els trams hem calculat que són d'uns 50 metres, és espectacular. 50 metres de tram que baixa, es creua, es queva, diguem, agafa un altre camí, 50 metres més, i aquest canal descendent va baixant. Al mateix moment es crea un canal ascendent des de terra, molt més petit, molt més curt. Ja quan el canal descendent del núvol està quasi tocant a terra, se'n crea un ascendent des de terra en sentit contrari de càrregues positives. Això és el que aquest canal busca, llocs elevats. Busca un arbre, busca una persona que està aïllada allà al paisatge, busca un parallamps, és a dir, busca alguna cosa aïllada per escurçar el camí que hi ha entre que es trobin els dos camins. I finalment es troben els dos camins i allà arriba la descàrrega, el llamp. En aquell moment en què s'obre el camí, la càrrega elèctrica del núvol descarrega, baixa per aquest camí cap al terra. I això ho fa en mil·lisegons, és rapidíssim. La descàrrega elèctrica és brutal.
Sí, més val que no t'enganxi, però...
No, ara després en parlarem, si vols, de la gent que ha enganxat. La temperatura que crea aquesta descàrrega elèctrica són d'uns 30.000 graus mentre es baixa. Això fa brillar l'aire, tot aquell aire el fa brillar d'una forma potent, i això és el llamp que dura molt poquet, però els nostres ulls retenen durant uns segons. Tu quan veus un llamp encara els teus ulls sembla que l'estan veient, i això ha estat en un instant, és rapidíssim. El canal aquest que s'ha obert roman obert durant una estoneta, de forma que el llamp baixa primer, torna a baixar, se'n poden produir varis de llamps que nosaltres veiem com un únic llamp, nosaltres no els diferenciem perquè van seguidíssims, que baixen per aquest canal que està obert i descarreguen, intenten descarregar tota aquesta acumulació de càrregues negatives que s'han anat fent, s'han anat agrupant a la base del núvol.
Després del llamp ve el tro sempre.
Clar, perquè el tro és un efecte d'aquesta enorme temperatura que fa el llamp, que escalfa l'aire i expandeix aquest aire. I per tant, el tro és l'expansió, enorme expansió rapidíssima de l'aire. No oblidem que el sol, al final, es propaga per l'aire i són ones de pressió. El sol només són ones de pressió que es transmeten per l'aire. Doncs la pressió que es genera per la diferència de temperatura, per l'increment de temperatura, fa que l'aire s'expandeixi i ens dona el tro. No sé si hi havies jugat mai, quan ets peque, jo hi jugava molt, i encara ara hi jugo, a calcular a quina distància cauen els llamps, no? Quan tu veus el flash de llum d'un llamp, comences a comptar, perquè saps que la llum és rapidíssima i, en canvi, el so és molt més lent, no? I comences a comptar intentant comptar igual com compta un rellotge, de segon en segon. Això s'aprèn, més o menys. Et pots equivocar una mica, no passa res. En el moment en què t'arriba el tro, divideixes per 3 el número de segons que has comptat, i això et dona la distància en quilòmetres a la que ha caigut el llamp. És molt xulo.
Això ho hem fet tots, no? De petits, i hi ha gent que ho continua fent de gran.
Jo
ho faig.
Sí.
I suposo que de tant en tant en deu caure algun aviat.
D'aquests que ja no tens temps de comptar. Sí, d'aquests que... Bum! Ja, sí, tremola tot, sí.
I quan et despertes de nit ja...
Sí.
Terrorífic.
Sí, sí.
Parlem de l'energia que transporta un llamp, va.
Molt bé, mira. Transporten una immensa quantitat d'energia. Un llamp típic pot portar una corrent de 30.000 amperes i 300 milions de volts. És una animalada. Una sola descarga serviria per alimentar una bombeta de 100 watts durant 3 mesos, que ja es diu aviat, una bombeta de 100 watts cremant durant 3 mesos seguits. Això, una única descarga.
Escolta'm, i els llamps que cauen més o menys a l'any?
En cauen molts. Ara t'ho diré la xifra, però ara em fas recordar que hem explicat el procés de descarga d'un núvol a terra, però abans hem dit que són molt més freqüents els que es produeixen de núvol a núvol. Ara només hem parlat de potser el més conegut, però el més freqüent és entre núvols, quan el llamp es produeix entre núvols. Bueno, em preguntaves quan se'n cauen a l'any. Òbviament perquè tenen efectes sobre les persones, sobre els vents, està bastant estudiat, hi ha organismes que tenen cura de comptar quants llamps cauen en el món. I mira, perquè et faci una idea, en un any al món hi cauen 1.400 milions de llamps. Això equival a 40 o 50 per cada segon. És una animalada.
No creuen amb la mateixa freqüència, per sort, no?
No, hi ha llocs que, i factors que faciliten que hi hagi regions on sigui més fàcil que es produeixin aquestes descargues, perquè potser és més normal que hi hagi grans núvols de tempesta, com vèiem abans, no? Per exemple, en cauen molts més de llamps sobre terra que sobre mar. La raó és que la terra s'escalfa més ràpid que el mar i això facilita el desenvolupament vertical d'aquestes núvols i aquestes corrents d'aire calent ascendents que afavoreixen les tempestes i afavoreixen els llamps. Per raons similars, en cauen moltíssims més a l'equador que als pols. De fet, als pols, si mai hi vas en un pol, pots estar ben tranquil perquè és molt probable que mai a la vida t'hagis de preocupar per un llamp en aquestes regions polars. Primera, perquè el gel i la neu eviten aquestes corrents d'aire ascendent i després perquè els pols tenen molt poca humitat a l'aire i això pues, ja limita molt el creixement d'aquests grans núvols. S'han fet estudis i resulta que la regió del món amb més llamps, fixa-t'hi, és el llac Maracaibo, a Venezuela. 233 llamps per quilòmetre quadrat i any. Altres llocs on en cauen molts, República del Congo, la part noroest de Sud-amèrica en general, o regions properes a l'Himàlaia, Indonèsia o la Florida.
Escolta'm, popularment es diu que mai no cau dues vegades al mateix lloc un llamp, però això no és veritat, no?
Mentida tremenda, perquè justament per tot això que hem explicat hi ha factors que afavoreixen la formació de llamps i que caiguin llamps, per tant, és probable que si un llamp ha trobat en algun moment un camí xulo per recórrer, n'hi hagi un altre que el torni a trobar, i això tenim exemples que també s'han estudiat. A l'Empire State Building, els parallamps de l'Empire State Building reben uns 23 llamps cada any. Per què? Bueno, perquè es donen les condicions molt altes, els parallamps, en fi. Per tant, és mentira total de que això de que mai cau sobre el mateix lloc.
Són perillosos, vull dir que millor estar-ne allunyats, no?
Sí, millor estar-ne allunyats, però lamentablement es produeixen més del que la gent es pensa d'accidents en llamps. Es calcula que unes 2.000 persones a l'any moren a tot el món per descarga de llamps. 2.000 a l'any, és molt. Tot i això, són moltes més les persones que els hi cau un llamp i sobreviuen, tot i que molts d'ells amb conseqüències, més o menys greus. En concret, fixa-t'hi, 9 de cada 10 persones sobreviuen.
A la caiguda d'un llamp,
Llamp, amb conseqüències, però sobreviuen. Sí, sí, sí. I fixa-t'hi, ho vaig buscar, hi ha el rècord absolut, El té un guardabosc americà, que es deia, perquè ja és mort, Roy Sullivan, que va sobreviure, atenció, a 7 impactes de llamp. Es va acabar suïcidant a l'any 1983, no per aquestes raons, sinó per altres, no? Però fixa-t'hi, veus allò que deia, mai cau sobre el mateix lloc, explica l'Invell. Va sobreviure a 7 llamps a la seva vida. I es calcula que una persona regular, normal, tens una probabilitat de 1 contra 5.000, que és poc, en què en tota la teva vida et caigui un llamp a sobre.
Ben, toquem fusta, no?
Sí, cuideu la fusta que toques, que no estigui mullada.
Sí, i amb la fusta que és...
Sí, sí.
Escolta'm, els llamps també causen altra mena d'accidents per això, no?
Clar, generen desperfectes, per això... Desperfectes en edificis, en construccions, poden generar, i això ho hem vist, incendis, esmicolen arbres... Justament la funció dels parallamps a les ciutats és conduir aquesta descarga elèctrica d'una forma controlada cap a terra, que el camí sigui fàcil i no trobi camins perillosos com podria ser les canonades d'aigua. És a dir, fixa-t'hi, un edifici mal aïllat elèctricament, que no tingui parallamps o que hi hagi parallamps però no condueixi, estigui mal fet i no condueixi a terra, pot acabar rebent el llamp i l'electricitat, igual que l'aigua, trobarà el seu camí. I el seu camí pot ser perfectament per canonades d'aigua i tu en aquell moment estaràs obrint l'aixeta d'aigua per beure o per dutxar-te o per qualsevol cosa i t'enganxarà la descarga. Per tant, per això és superimportant al tenir edificis ben aïllats. També molta cura quan veiem tempestes i estem a la natura. Cura en apropar-se als arbres, això ho sabem. Tampoc serveix aquell dit popular o aquella cosa... Estira't a terra. No, perquè la terra rep justament les descargues elèctriques. A lo millor llama caigut en un arbre a 20 metres, però tu reps les conseqüències de la descarga a terra. Per tant, la millor cosa és buscar aixopluc ràpidament, no t'acostis a llocs elevats, però no et quedis tampoc en allà estirat a terra, és a dir, mou-te i busca...
És a dir, un edifici.
Per exemple, entra dins un edifici.
I si estem a la natura, en un
entra
bosc?
Entra en una cova, sí, aïlla't, és a dir, no et posis en un lloc on siguis rellevant, on destaquis, no? Com un lloc on estiguis sol, ni que siguis estirat a terra, no t'hi posis, no?
Mm-hmm. Hi pot haver llamps, Joan Anton, que no estiguin del tot relacionats amb les tempestes?
Sí, per exemple, tenim llamps i ho hem vist al volcà, volcans, ho hem vist al volcà de la Palma, grans descarregues, perquè al final fixa-t'hi que el procés és similar. Petites partícules, en aquest cas dels volcans són de cendra i altres fragments petits, amb corrents ascendents que per col·lisió entre ells es carreguen elèctricament, i això produeix les descargues, i ho estem veient al volcà de la Palma, bueno, ho hem vist al volcà de la Palma, però ho hem vist a molts altres volcans de la Terra, que són llamps produïts dins dels grans núvols d'una erupció volcànica. Mm-hmm. Per exemple, les explosions nuclears, afortunadament ara no en tenim, no? Però quan se'n feien proves, també es veia que podien produir aquestes grans corrents d'aire ascendent amb quantitat de material que havien elevat, podien provocar també llamps.
Uh-huh. Hi ha llamps a altres punts del planeta solar que no sigui la Terra?
Sí, n'hi ha. I els hem pogut fotografiar, els hem pogut veure. Júpiter, Saturn, els tenen gegantins, molt més bèsties, perquè les atmosferes de Júpiter i Saturn són tremendes comparades amb la nostra, no? I tenim dubtes sobre Venus. Hi ha autors que pensen que també se'n generen, altres que no ho tenen, però en qualsevol cas Júpiter i Saturn els tenen, i fortíssims, molt més forts que els nostres.
Uh-huh. Va, Joan Anton, fem un cop d'ull al cel a veure què hi passa aquesta setmana. Més enllà de les tempestes, amb llamps i trons o no, si mirem els astres...
Doncs mira, veurem els astres justament dels que parlàvem ara, Saturn i Júpiter, que n'hem parlat durant ja fa temps que en parlem, ara ja comencen a baixar sobre l'horitzó oest i a mitjanit ja s'hauran amagat. Venus també continua sobre l'horitzó oest just després de la posta de sol, per tant no hem mai de deixar de mirar el cel, perquè ja tenim aquests tres planetes, els continuem tenint molt bé per mirar-los.
Mm-hmm. Si imaginem que tota la història de l'univers és una setmana, els primers organismes vius no van aparèixer fins les darreres 48 hores i l'Homo sapiens només hi ha viscut durant els últims... Quants segons? Quants?
9 segons.
9 segons.
No dic que no és fascinant. Tota la nostra història, tota la història de la humanitat concentrada en una setmana còsmica amb els darrers 9 segons.
I si sobre, en aquest 9 segons, et cau un llam a sobre...
Sí, imagina't.
Imagina't, tu. Imagina't, me l'ha guanyat, la vida. Això és només un tastet del que hi trobareu a una breu i atzarosa història de la vida a l'últim llibre del Joan Anton Català, on a banda de llams, bàsicament també s'explica per què som aquí i...
No què hi fem, perquè això ja seria filosofia, jo no m'atreveixo.
Però algunes de les qüestions les quals han fet possible que hi hagi vida a la Terra sí que donen resposta en aquest llibre. Joan Anton, un plaer, com cada diumenge. Un nou capítol de La Terra és plana que podeu recuperar, com sabeu, a catradio.cat/suplement quan us vingui de gust. Fem una pausa i de seguida reprenem el fil d'aquest diumenge de suplement.